Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Costa, de debò, costa posar-se davant del micro i no tenir la sensació que és més del mateix. Ja vam fer la broma dilluns del dia de la marmota, tampoc caldria insistir-hi, però sí, hores després de l'ajornament contra el Betis Deportivo va venir també el de l'Albacete i un comença a tenir la sensació de viure en una improvisació total. El protocol segurament sigui més permissiu que primera i a segona divisió i això està provocant una allau de suspensions que afecta de ple al Sabadell. Munitis, per exemple, ha dirigit només 4 partits de Lliga i ja ha vist com se n'ajornaven 4 més. I això provoca que els entrenaments s'hagin d'anar planificant sobre la marxa a mesura que es coneixen aquests ajornaments, que s'hagin de pensar canvis d'horaris, noves dates i fins i tot possibles amistosos. I després està el tema dels aficionats. De què serveix tenir el calendari a 5 mesos vista per poder planificar viatges si després, com en el cas d'aquest dissabte, els seguidors corren el risc de menjar-se els bitllets de tren o d'avió o reserves d'hotel o els dies de festa a la feina per poder anar-hi. No sé com serà Albacete per visitar-la com a turista, però és evident que els arlequinats que tenien pensat anar-hi aquest cap de setmana no ho feien ni per gastronomia ni per fer un viatget cultural. En fi, que ens hi haurem d'acostumar com tot des de fa 2 anys.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I passa per les mans un dia més del Toni González.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que Rafa Nadal ha passat a tercera ronda de l'Obert d'Austràlia de tenis, superant còmodament l'alemany Hanfmann. Tampoc ha patit Carlos Alcaraz contra el serbi Lajovic, ni Paula Badosa per eliminar la italiana Trevisan en 2 mànigues. La de Bagú jugarà contra la ucraïnesa Kostiuk, Butxí de Sorribas, mentre el murcià s'enfrontarà a l'italià Berrettini. Més difícil ho ha tingut Pablo Carreño, que ha necessitat 5 sets per desfer-se del neerlandès Griekspoor, i fa una estona el valencià Pedro Martínez ha claudicat en 5 mànigues davant del xilè Cristian Garín. L'espanyol va salvar un punt ahir a Cádiz en l'última jugada del partit, l'estrena de Sergio González. En Lliga, a la banqueta de l'equip andalús, es va torçar a última hora. Ivan Alejo havia fet el 2-1 pel Cádiz al 91, però Raúl de Tomás va signar el definitiu 2-2 al 96. També ahir, Betis 4, la B 0. Avui a les 7, Celta Osasuna. A 2-10, València-Sevilla, tot això de Lliga. I també hi ha un partit de Copa del Rei a les 9, a Sant Sebastià, Real Sociedad Atlético. Avui també es juga la primera semifinal de la Supercopa Femenina. Tot un Barça-Madrid a 7:15 per Teledeporte a les Rozas. La sabadellenca Carol Férez ha renovat pel Levante fins al 2024. L'atacant de Canuriac va fitxar per l'equip Granota l'estiu del 2020 procedent del València. I per últim a la Copa Àfrica, avui hi ha 2 partits, Guinea-Bissau, Nigèria i Egipte-Sudan. Els 2 a les 8. Ahir una de les candidates, Ghana, va quedar eliminada en caure 2-3 contra Comores, que també diu adeu a la competició. També ahir, Gabon 2, Marroc 2, Malawi 0, Senegal 0 i Zimbabue 2, Guinea 1. I aquí a casa?
Avui visiten l'Hotel Suís...
Bruno Batlle, director general del Sabadell, també l'Antonio Barragán i l'Oriol Rovira, aficionats arlequinats afectats per l'ajornament del partit d'Albacete, Pablo Becerril, tècnic destituït al Sabadell Nord en les últimes hores, Marc Bruguer, entrenador del Sant Nicolau masculí, i també una mica d'atletisme amb el 60è cross de Sant Sebastià.
L'actualitat de la primera ref.
Arana s'ha situat juntament amb Mico del Depor i Baró Romero de l'Algeciras com a màxim golejador de tota la primera ref amb 9 gols. Ahir el seu equip, el Villarreal B, es va plantar primer després de guanyar 3-2 del derbi contra el Castellón. Els jugadors groguets, per ser Rodri Alonso i Jorge Pascual, concentrats ara mateix amb la selecció sub-19. L'Algeciras s'enfronta a hores d'ara al Parvudice de Txèquia, a Marbella. L'Alcoyà no ha rescindit l'atacant Ángel Sánchez i Sergi Fernández, migcampista del Cádiz, s'incorpora a la Balompédica Linense fins al 2023.
De quin partit no estarem pendents?
De Lealtat Urraca, partit de la tercera ref que arrenca a les 4 a Astúries.
I a les xarxes socials?
Les respostes a la proposta del Sabadell de definir amb només una paraula l'encarregat de material, el gran Jordi Branzuela. La cosa va d'exarlequinats. Josu Azcoidi diu enorme, Pedro Capó inigualable i Manu Lanza no té, directament diu Sabadell.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant dos exarlequinats, Axel Bizuete i Xavi Roca.
L'Hotel Suís estrena horari. D'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Entrem en matèria. Aquesta sí que no la vam veure venir. Segon partit consecutiu ajornat del Centre d'Esport Sabadell, 4 en total des de l'arribada de Pedro Munitis. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Per tant, aquest cap de setmana no cal que et convidis a res a Albacete per aquest 20è aniversari teu a la ràdio.
Mira que li havíem donat voltes, I ho vaig explicar ahir. Ja m'havien tret el divendres, que era el dia de la celebració en si mateixa. Ja em va fer una mica de ràbia, però tu, és que ara m'he quedat amb el cap de setmana. Bé, ho celebrarem en la intimitat de casa, que li haurem de fer.
Això trenca tots els esquemes, per això, Perquè si pensàvem en a veure quina setmana de febrer va bé per col·locar el partit contra el Betis, ja tenim coll avall, que haurem d'anar entre setmana també al Carlos Belmonte, però això complica i atapeeix molt el calendari.
Això li deia el Toni ara, abans d'entrar, amb el nostre tècnic, li comentava precisament això, que el problema, a banda de tota la logística que suposa, que no és poca, i a banda de tot el que significa també en quant a la preparació dels futbolistes, perquè mira que li donat voltes al que suposava canviar la setmana per culpa del Betis. Imagina't ara.
Avui l'equip ha entrenat, la
sí,
nova
sí,
creuota.
Ara imagina't el que significa no tornar a jugar partit oficial fins, i creuem els dits, dijous, o ja veurem, de la setmana que ve. Però bé, dit això, a banda de tot això que estem comentant, la de partits que comencen a clavar-se entre setmana. I si fins ara ens ho miràvem amb certa tranquil·litat perquè deies, bé, el Betis ha de venir aquí, l'Alcoyano és aquí, ara ja no és el mateix, ara ja és anar a Albacete entre setmana, no només buscar-li la data, buscar-li el foradet, sinó el que suposa logísticament un altre cop, doncs com a mínim un parell de dies que t'hipoteca entre viatge i partit.
Sí, a Palamós, que era fora de casa, també estava relativament a prop, per tant aquí no ens havia afectat tant. Avui, com dic, l'equip s'ha entrenat a la nova Creu Alta, sense saber ben bé quan serà el proper partit. Avui, per cert, el dia de l'operació de César Morgado, per tant tota la sort del món i que l'extremeny doncs tot li vagi bé i aviat el puguem tornar a veure ja recuperant sensacions. I vaja, al final, Sergi, la incògnita ara és quan tornarà a jugar el Sabadell, perquè en teoria és dijous, el partit de Lliga contra l'Alcoyano, la idea és avançar-lo, de seguida en parlem amb el director general del Centre d'Esports, però fins i tot hi ha la possibilitat de tenir un amistós, res, demà passat.
Sí, al final tot gira, i ho explicàvem, o com a mínim ho debatíem el dilluns amb el tribuna preferent amb el Pau Vituri, que el problema és aquest protocol no massa estricte amb el qual està funcionant la Federació Espanyola de Futbol en aquest aspecte del coronavirus. Ho dic perquè la Lliga, si d'alguna cosa s'ha destacat, és que és precisament tot el contrari, com a mínim està sent molt rígida a l'hora de tenir clar que mentre tinguis efectius suficients el partit es juga i punt. En canvi, la Federació ja des d'un primer moment va jugar una mica a ser benèvola, a no ser gaire, el que diem, massa estricta, valgui un altre cop la redundància.
Sí, tu trobes a faltar una mica més de mà dura.
Sí, perquè al final és el que diem, uns dies t'has pogut aprofitar, d'altres dies no tant, o t'ha pogut perjudicar una mica més, però al final és que la realitat quina és, Adri? Que oficialment, que sapiguem, el Betis tenia només 4 jugadors afectats per Covid. Per tant, partint de la base de que les plantilles són de 20, 23, 25 jugadors, més el Real Betis Balompié, que té un juvenil, igual que el Sabadell, a divisió d'honor, hi havia, no ens enganyem, efectius suficients com per poder jugar aquest partit. En el moment que tu ja no has estat massa dur amb el primer equip que et planteja aquesta possibilitat, i ho dic això sabent que el Sabadell va poder treure profit també en el seu moment amb la suspensió o ajornament del partit contra el Costa Brava i el Betis Deportivo igualment, ara has obert una porta, doncs que això, que et pots trobar que cada setmana qui tingui 2, 3, 4 casos, més algun lesionat, més algun sancionat, més algun dubte de que pugui haver-hi més, bé, ho plantegi i se li obri la possibilitat, perquè ara el dia que facis la ratlla, perquè algun dia ho hauràs de fer, algun dia hauràs de dir bé, fins aquí tanco aquesta porta, el primer que rebi tindrà tot el dret del món, com a mínim a la pataleta, allò, a plorar. no li quedarà més remei, eh? però com a mínim tindrà la pataleta. El que passa que per mi ja fan tard, ja comença a ser tard, que estem a punt de començar la segona volta i això es pot complicar moltíssim.
Evidentment, avui havíem de parlar amb Esteve Fradera, ex del Sabadell, ex de l'Albacete. Hem aparcat aquesta conversa per quan algú dia anem allà a l'Albacete a jugar. No som els únics. Per exemple, a Radiomarca Albacete van parlar ahir, quan encara hi havia partit, amb Antonio Hidalgo, ex del Sabadell, ex de l'Alba. Ens estalviem tota la part del conjunt manxec, etc, etc, la igualtat de la categoria. Simplement rescatem un tall que és sobre la seva destitució i sobre com està esperant una altra oportunitat.
Nunca te gusta, ¿no?, que te puedan destituir, pero la pena, bueno, es que fue pronto, ya sabéis, como sabéis, en la misma categoría no puedes entrenar, dar fútbol, esperar a cuando tenga una oportunidad y estar preparado cuando llegue.
Doncs està preparat per quan arribi, no pot tornar a entrenar en aquesta mateixa categoria, per tant, a l'espera Antonio Hidalgo, parlant amb els companys de Radiomarca Albacete. Sobre la categoria també comentava, per exemple, que el Sabadell, per exemple, està baix i que és una plantilla que pot competir perfectament contra un Albacete o contra qualsevol altre equip de la categoria. Et sembla que anem a escoltar l'entrevista amb Bruno Batlle?
Som-hi.
Amb el director general del Centre d'Esport Sabadell, una miqueta per parlar de tot el que comentàvem ara amb el Sergi Garcés. Amb ell hem pogut xerrar en les últimes hores, fins i tot sobre aquesta possibilitat de jugar un amistós aquesta mateixa setmana. Bruno Batlle, director general del Centre d'Esport Sabadell, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Adri.
Una altra suspensió, no?, que al final gairebé és el dia de la marmota, en qüestió de 24 hores n'hem tingut dues. Vosaltres com heu rebut la notícia? Al final no queda una altra que resignar-se, pràcticament, no?
Bueno, efectivament, evidentment que el que voldríem és jugar, competir, que és el que ens agrada, però bueno, pues, adaptant-nos a la situació, acceptant-ho i reorganitzant tot, evidentment.
Això, entenc que de portes endins us obliga a haver de retocar moltes planificacions, viatges, entrenaments, és que canvia tot, no?, i a més d'un dia per l'altre.
Doncs sí, canvia molt perquè pues, entrenaments, la preparació física que està preparada, però ja no només això, sinó logística, com tu deies, viatges, no només a curt plaç, sinó que has de tenir en compte doncs, que ara hi haurà partits intersetmanals que no tenies previstos, que també t'obliguen a canviar planificació esportiva, però també no poder planificar tant amb els seus viatges, així que bueno, sí que és veritat que no és algo que ens ajudi, però adaptant-nos i a treure-ho endavant.
Ara de portes endins, que evidentment els timings, els tempos, no són els mateixos que el que es fa públic, però diguem la veritat, quan hores després de suspendre per segona vegada el del Betis arriben les notícies des d'Albacete també d'un brot de coronavirus, un de portes endins deu pensar, això és un malson, això no pot ser, no?
Sí, al principi no t'ho creus, que no pot ser que ens torni a tocar. Però bé, donada la situació i el que portem vivint 2 anys, doncs és cert que és una situació que està aquí, que pot succeir i que l'únic que pots fer doncs, és adaptar-te, perquè si li dones moltes voltes no avances.
Entenc que sense data confirmada, i no sé si en ment teniu alguna finestra o no, de cara als dos partits, de més o menys quan us agradaria poder-los jugar, aquests que han quedat ajornats?
Doncs encara no. Aquí la veritat és que encara no. Estem treballant per parlar-ho primer amb els clubs i proposar-ho a la federació i, com bé dius, mirar el calendari, que també és important, i mirar que quadri el millor possible, sobretot per la preparació física i esportiva de l'equip, doncs que quadri el millor possible.
Havia de ser un mes de gener molt exigent, ara han caigut 2 partits de manera consecutiva, per tant, entenc que esteu treballant, no sé si en l'intent de canviar alguns dels partits que estaven, per exemple, el d'entre setmana contra l'Alcoyano, o directament de poder jugar un amistós perquè la inactivitat no sigui tan llarga, no?
Sí, passa que com això sorgeix ahir a la tarda i t'has de, bueno, has de moure-ho tot el més ràpid possible per trobar alternatives i també la dificultat de que, evidentment, si nosaltres poguéssim moure el partit de l'Alcoyano a dimecres seria molt millor. De fet, és algo amb el que estem treballant, però no està clar que es pugui fer, perquè bueno, ja sabeu que els partits estan marcats, hi ha temes televisius. I fins que no confirmes si és possible o no, tampoc pots quadrar l'amistós, perquè l'amistós també aniria en funció de si acabes jugant un dia o l'altre, al igual que la planificació i preparació dels propers partits, doncs va en funció de si hi ha algun canvi o no. O sigui que, bueno, dificulta tot una mica, però treballant molt i tractant de tenir-ho tot l'abans tancat per avançar.
L'amistós, per això, seria... Estem parlant dels propers dies, no?
Sí, no, si hi hagués un amistós seria divendres al matí, i també doncs, amb la dificultat de trobar, evidentment, de trobar rival en tan poc temps i que pugui jugar un divendres, perquè encaixés, diguéssim, amb la preparació que desitjaríem.
I tot això, res, 7 dies després d'haver confirmat un calendari fins a la jornada 36, a 4 o 5 mesos vista, que al final no sé si teniu també la mateixa sensació que tenim tots de dir el calendari està molt bé sobre el paper, però vés a saber d'aquí fins al final quantes vegades més ens l'haurem de saltar, no?
Sí, no sabem com és el primer cop que hi ha, diguéssim, dates marcades amb horaris amb tanta antelació, amb la qual no sabem com funcionarà. Però en el nostre cas concret també, doncs hi hauria moments on desitjaríem que potser canviessin, no? Perquè com bé dius, juguem dijous amb l'Alcoyano i diumenge a la línia, doncs el que tindria més sentit a nivell nostre és jugar dimecres i diumenge. I si més endavant hem d'encabir dos partits que tenim aplaçats, doncs també algun partit que potser juguem dissabte estaria bé jugar-lo diumenge o a l'inrevés, amb la qual és complica, perquè fins i tot a nivell logístic, ja sabeu, amb l'Albert estem mirant de tancar viatges perquè hi ha vols, perquè hi ha una logística complicada, intueixes que hi pot haver algun canvi, amb la qual has d'anar trampejant-ho encara.
Fins i tot pels aficionats, no? Perquè al final potser et fas la idea que jugarem, no sé, algun partit de Terres Andaluses en X data i al final acaba tot saltant pels aires i són vols, hotels, tot això que es va perdent, no? Per tant, aquí hi ha un greuge també en aquest sentit pels aficionats.
Doncs sí, la veritat que és una llàstima, perquè al final a nosaltres ens encanta i ens ajuda moltíssim aquesta afició que sempre està al nostre cantó, i sabem doncs que tot això dificulta el que puguin estar i puguin acompanyar el seu equip, i al final doncs és una llàstima, sí.
Acabo preguntant pel protocol com a tal, independentment del brot del Betis, de l'Albacete, el que va tenir el Sabadell en el seu dia, el Castellón o qui sigui. Al final dona la sensació que a primera ref és bastant més senzill de poder suspendre un partit dins de les dificultats burocràtiques que hi ha que no pas, per exemple, a primera divisió. O sigui, el protocol és diferent, i no sé si aquest inici de 2022 ens ha de fer preveure o que el protocol s'ha de revisar o que ens hi hem d'acostumar a tenir cada setmana aquests problemes?
Bé, esperem que no sigui així. No conec els detalls de cadascuna de les suspensions. Esperem que la federació tingui un protocol clar i que no hi hagin moltes més suspensions. Al final esperem també que la situació del Covid, aquesta nova onada, doncs baixi. Nosaltres, per exemple, el que vam fer és també establir un protocol intern molt més exigent des de ja fa 2-3 setmanes. Vam tancar vestidors amb tot el que implica, que no és el millor per l'equip, perquè el millor és que puguin conviure el vestidor, però sabent que la situació és aquesta, doncs el que estem intentant és evitar al màxim doncs que puguin haver contagis massius, que mai ho pots saber, però almenys per la nostra part intentar protegir-nos tot el possible.
I acabo. Som a 19 de gener. Hauríem d'estar parlant d'altres coses en aquesta època, no? Al final estem aquí parlant de calendari, de partits que es belluguen amunt i avall, amistosos, etc. Però queden dies pel tancament del mercat de fitxatges, i en aquest sentit no sé com està el tema, les negociacions que teniu en marxa, i si hem d'esperar molts o pocs moviments en els dies que ens queden de finestra de fitxatges d'hivern.
Bé, evidentment estem treballant. Vam fer una primera sortida, que era una sortida doncs desitjada per les dues parts. Crec que va ser una sortida bona per tots, i ara, doncs, com bé sabeu, teníem un pressupost limitat amb el que sortia doncs poder fer les entrades, així que estem treballant per aconseguir doncs, reforçar aquelles posicions que la part esportiva ens demane i esperem que sigui l'abans possible. Lo qual, doncs, ara som de molta feina i d'intentar tancar-ho tot quan abans, perquè sabem que és el millor, tot i que el mercat molts cops no t'ho permet.
Al final no depens de tu mateix, no? O sigui, sempre diem el mateix, que ningú vol arribar el dia 31 a última hora per inscriure un jugador, però al final és el mateix mercat qui t'ho acaba marcant, no?
Sí, exacte. Bueno, la sortida que han tingut crec que ha estat una bona feina, o ha estat una molt bona feina que ha sortit aviat, el qual ens permet saber doncs, de quins recursos disposem ara mateix i això ens permet també treballar. Però el que fa les arribades, doncs ara mateix encara no s'han pogut tancar, tot i que estem treballant i esperem que sigui una o més, doncs puguin ser el abans possible.
Bruno Batlle, sort i encerts amb aquests moviments i gràcies per atendre la trucada. Una abraçada.
Gràcies a tu, Adri. Adéu.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
En qüestió de 24 hores, dos partits ajornats per brots de Covid en els rivals del Centre d'Esport Sabadell, el que significa una alteració, evidentment, del calendari esportiu, de la planificació esportiva de l'equip. Però, i els aficionats, què? Doncs anem a parlar, per exemple, amb l'Antonio Barragán, amb un dels fidels en els viatges del Sabadell. Antonio, què tal, com estàs?
Hola, buenas.
Ahir, a Twitter, quan es va conèixer la notícia, deies com se suspengui el pròxim desplaçament a la línia de la Concepción, que ho tinc ja tot reservat, vols, cotxe, etc. Deies, plego aquesta temporada de desplaçaments. Clar, tu tenies previst anar tant a la línia, que aquest no s'ha suspès, i tocarem ferro i el que calgui perquè continuï, però també al Bacete aquesta setmana.
Sí, la verdad que tenía ya planificado al salir los calendarios y los horarios, pues te lo puedes planificar con tiempo. Entonces el de Albacete lo íbamos a hacer en coche, que íbamos cuatro personas, bueno, yo y niños, que siempre me llevo, gente joven, y después a la línea también, al salir los horarios, que salen ya con mucho tiempo, te puedes organizar los viajes y siempre te sale un poquito mejor de precio. Este lo reservemos el lunes. Y ahora, pues, temblando de que no lo anulen, porque si no lo perderemos todo.
Anem per parts. Comencem per Albacete. Hi ha hagut alguna afectació en aquest sentit? O al ser a cotxe no hi havia hotel o no hi havia cap reserva feta?
No, este en principio no, porque este no íbamos sobre... Habíamos quedado sobre las 10 de la mañana para salir, comer allí, ver el partido y después volvíamos. Ese no hay ninguno.
El problema és el següent, clar, la línia de la Concepción, que l'audiència no estigui ara nerviosa, que de moment sense notícies i encara queda, però clar, quan hi ha un cotxe de lloguer i sobretot els vols de pel mig, aquí es complica el tema, no?
Exactamente, los vuelos ya están cogidos y ya no se pueden modificar, no se puede cambiar nada, y si no hay, pues los voy a perder, así de claro.
I què passa pel teu cap ara mateix? O sigui, suposo que fins que no es confirmi que hi ha partit, nerviosisme o...
Claro, porque en ese sí, porque es un partido que no hace ilusión, lo mismo que cuando bajemos a Algeciras, son campos que te apetece ir a ver y claro, nosotros ahora ya lo habíamos hecho, bueno, como siempre, siguiendo el Sabadell, que es nuestra pasión, teníamos algunos partidos ya que queríamos ir seguro, este era uno, y ahora pues la verdad, da mucha pena. Lo mismo que de Albacete queríamos ir, que no hemos ido nunca, pues si ahora el partido se aplaza y lo hacen en tres semanas va a ser muy difícil bajar.
Ahir fèiem, per exemple, un petit informe de públic a la Nova Creu Alta, que havia pujat lleugerament la mitjana respecte als primers partits dels últims anys que sí que permetien entrada de públic a la Nova Creu Alta. Clar, la sensació, per una banda, és que hi ha ganes de futbol en general, perquè hem estat any i escaig sense poder anar-hi, i en particular perquè sembla que és impossible que el Sabadell torni a jugar un partit entre unes coses i unes altres. Per tant, no sé si tu també ho notes a la graderia, aquest punt de dir, encara que les coses no estan anant bé, volem ser-hi perquè és que fa molt de temps que no hi anem.
Claro, ese es el problema, que llevaba mucho tiempo, que desde la temporada pasada, que fue todo segunda división, que fue una pena no poder asistir. Este año lo coges con tanta gana, pero claro, la incertidumbre que hay en todos los partidos, si sí, si no, el del Betis que sí, ahora el martes, un día antes te dicen que no se juega, llega un momento que no sabes ya si planificar, si no planificar, va todo sobre la marcha. Yo creo que tendría que haber un protocolo o algo para arreglar esta situación. O como hagan en primera división, que te digan hay 14 fichas y hay 14 que tienen que jugar, o porque con plantillas de 24 yo veo que ahora todos los equipos tienen la excusa perfecta que si tienen lesionados pueden hacer esto.
L'última, Antonio, tu que ets, insisteixo, un dels habituals, ja deies, per mi, jo volia anar a la línia de la Concepción i si me'l suspenen, per exemple, doncs segurament em quedi sense anar perquè la gent treballa i no pot anar entre setmana a l'altra punta de la península a veure un partit de futbol. I com deies també al principi, han sortit els calendaris fins la jornada 36. Suposo que com aficionat, veient que en qüestió d'un dia se suspenen dos partits, a veure qui és el guapo que planifica un viatge per d'aquí a 2 mesos, 3 mesos, no? O sigui que al final és com paper mullat. Tenim uns horaris, però tu et refies que s'acabaran complint aquestes dates i hores o no?
Yo creo que no. Yo creo que al final algunos se suspenderán más partidos, se jugarán entre semana, pero claro, es el miedo que te da ahora, porque ahora sacas los billetes para que te salga un poco mejor de precio y puede ser que los pierdas todos, o que te esperes a última hora y después un vuelo que sale carísimo. Yo no lo sé, no lo sé cómo va a planificar. Supongo que los que sean en coche iremos y los que sean más lejos me lo pensaré.
Doncs és el més lògic del món veient com està el panorama. Antonio Barragán, el que calgui, posem una espalmeta o el que sigui, però sí. Partit de la línia, que te'l respectin.
Sí, sí, por lo menos ese que sí.
Una abraçada, gràcies.
Gràcies.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
L'Antonio anava en cotxe, Albacete, però és que ahir, quan van fer el tuit avançant que no hi hauria partit aquest dissabte, l'Oriol Rovira escrivia també a Twitter: això cal regular-ho i acabar-ho. Al final els equips han de jugar amb els jugadors que tinguin, si no a l'agost encara estarem recuperant partits. I preguntava: I ara què faig amb els bitllets de tren que ja tinc? Per tant, anem a preguntar-li. Oriol Rovira, què tal, com estàs?
Bé, bon dia.
Què fas amb aquests bitllets de tren ara?
Sincerament, ara, intentar parlar amb Renfe, aviam si podem recuperar els diners o canviar-los per un altre desplaçament, pensant en Múrcia, però també és tot un dilema. Buscant alternatives.
I si no, us heu plantejat anar-hi ni que sigui per veure el Albacete o no?
Sincerament, és una opció que hi havia, també, anar a passar el cap de setmana al Albacete, però amb tots els respectes, crec que hi ha altres ciutats que poden ser més atractives, no anar a passar el cap de setmana al Albacete en ple hivern.
Ja va, sí, sí. Ja. Abrigueu-vos si heu d'acabar anant-hi, perquè fa pinta que farà fresqueta. L'Antonio, sobretot, ell anava en cotxe, per tant, és tan fàcil com no anar-hi prou, però en el cas de la línia del Concepción, que sí que té cotxe de lloguer, que sí que té avió, etc, tenia aquest punt d'incertesa perquè, home, s'han suspès dos de manera consecutiva, que no es toqui aquell de la Balompédica Calinense. El sentiment, en el seu cas, era d'incertesa. El teu, que sí que tenies els bitllets de tren per aquesta setmana, és de frustració?
Sí, i tant, i tant, i tant. I encara és que sort a vosaltres que veu avançar que el partit del divendres es movia el dissabte, perquè aquest partit del Bacet en principi era el divendres vespre, es va moure dissabte, i ja vaig anar esperant, pensant, bueno, ara que és dissabte segur que no es mou. Però això et dona incertesa per qualsevol altre desplaçament. O sigui, ara, sí, està molt bé que han sortit els horaris fins a tota la temporada, menys les dues últimes, però no tens la certesa. A més, ara que haurem de partir molts partits d'una setmana, és molt probable que també ens moguin els horaris dels del cap de setmana. Aquesta incertesa fa que, això, com dius tu, frustració, que aquesta il·lusió que tens per anar a veure el centre d'esports a tot arreu, et condiciona molt, perquè és una despesa econòmica, és un ajust amb la teva vida laboral i familiar, i no ho posen fàcil. És molt difícil, al final, és molt difícil fidelitzar un sentiment o una afició si tot això es va movent tant. És molt complicat.
Sí, sí, al final el que acabarà fent tothom és no jugar-se-la per no quedar-se amb els bitllets a la butxaca, com pot passar. Digues.
Aquest any ja m'he dit el segon cop, perquè ja estàvem a Palamós quan van suspendre el partit, que també va ser poques hores abans.
O sigui, vau anar-hi, eh? O sigui...
Sí, sí, estàvem a Palamós, estava a Palamós jo allà, i la sort és que, com comentava el company d'abans, altres desplaçaments llargs que hem fet, com el Cacires o com a Palma-Mallorca, que sí o sí, gairebé és anar amb avió, no els han mogut, sinó són una inversió notable que queda penjada.
Potser, Oriol, i amb això remato, la federació ha de fer-se un replantejament general, no? De dir, si està mínimament controlat, si hi ha jugadors suficients com per poder jugar, a jugar com passa primera i a segona.
Exacte, perquè ara entrem en aquesta casuística de que si tinc molt lesionat, que si tinc entrenador nou, que si ara m'interessa, que això, fins i tot, potser vindrà tot el centre esport, ja hem entrat amb això. Però els clubs han de fer, els clubs i la mateixa federació ha de fer un plantejament. Estem parlant d'un espectacle on uns seguidors assistim, on els mateixos clubs demanen que l'afició vagi a partits a fora. Ha de ser tothom que reguli això, i com comentàvem abans també, els equips tenen equips filials, tenen els juvenils amb plantilles de 20 llargs membres. Per tant, hem de fer un plantejament si realment volem creure aquesta categoria i si volem creure que aquest espectacle ha de tirar endavant.
Doncs si serveix d'alguna cosa, al meu parer, gairebé que signo paraula per paraula tot el que has dit des que t'hem saludat al principi. Oriol, si acabeu anant-hi, envia'ns una foto des d'allà, des d'Albacete, i ens expliqueu. Potser et sorprèn la ciutat, potser és millor del que esperaves per fer de turista.
Home, sempre podem comprar algunes navalles, algun gat.
Sí, bon formatge, també, no?
I si anem, segur que visitarem el Carlos Belmonte, també, però bueno, no és l'objectiu, sincerament, ara mateix.
Sí, sí, però mira, ens ho hem de prendre amb humor i ja està. Oriol, una abraçada, ànims.
A vosaltres, gràcies. Adéu.
Entendre-ho tot de la meva hipoteca? Ho firmo.
Ho firmo.
Que me l'expliquin sense compromís? Ho firmo.
Ho firmo.
I després triem quin banc contractar-la? Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que inclou una cita amb un especialista perquè entenguis tot el que firmes, fins i tot el preu. Demana ja la teva cita a bancsabadell.com/hipoteques.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
2:15 de dues, amb el permís del Centre d'Esports, ha estat una de les notícies del dia en matèria esportiva aquí a Sabadell. Pablo Becerril ha estat cessat com a tècnic del Sabadell Nord. La nova directiva del conjunt de Can Oriach li va comunicar ahir a la nit la decisió just abans de l'entrenament i encara no està decidit qui serà el seu recanvi. El ja exentrenador tanca així una etapa a la banqueta del municipal de Can Oriach, que va encetar el maig del 2020. El tenim al telèfon. Pablo Becerril, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com et van traslladar i aquesta destitució? No sé si et va agafar per sorpresa.
Bueno, em va trucar Pinyol i em va comunicar la decisió. Sí, em va agafar per sorpresa, però bueno, no, tampoc té més. Vull dir, el fet que m'hagi sorprès o no tampoc és rellevant. I ja està, ja li vaig comentar que bueno, li vaig donar el meu punt de vista i a partir d'aquí, doncs endavant.
Per tant, ahir l'equip es va entrenar, però no a les vostres ordres ja.
Sí, exactament. Ens vam acomiadar abans de l'entrenament i no ho vam fer nosaltres.
I quins són els motius que us exposen? No sé si els compartiu o no.
Bueno, em va comentar que l'última jornada l'equip no havia estat competitiu. Bueno, jo li vaig donar el meu punt de vista al respecte i després que hi havia una desconnexió entre l'equip i l'afició, que és un fet que per mi és un imponderable, que tampoc crec que formi part de la meva feina i per tant tampoc la valoro cap a bé ni cap a malament.
El cessament arriba quan la primera catalana creua justament el seu equador. Per una banda eren 4 derrotes consecutives, per l'altra només un punt de desavantatge sobre la permanència.
Sí, bueno, jo crec que estàvem on factiblement podíem estar, és a dir, era una situació que també podia ser esperable. Estàvem en punt de sortir amb un enfrontament directe aquesta setmana. I bueno, veníem també una situació després de Nadal complicada amb el brot de coronavirus. Hem pogut entrenar poc i teníem jugadors que sortien de lesió. I bueno, sí que nosaltres estàvem amb ganes perquè veiem que bueno, hi havia jugadors que s'havien anat incorporant. També havíem incorporat Alejandro. I bueno, estem en aquest procés de reconstrucció, de posar jugadors que no venien participant per diferents motius una miqueta a to, i sí que creiem que l'equip podia prestar bueno, un bon nivell competitiu en el que quedava la temporada. Nosaltres estàvem molt animats, i la plantilla també, però bueno, les coses han anat així.
Heu estat més d'un any i mig al capdavant de l'equip, amb la incertesa provocada per la pandèmia en tot moment, i la millor mostra, com dius, és durant les vacances de Nadal, el brot de Covid que vau tenir. No sé si heu acabat de gaudir, com a mínim, tot el que us esperàveu d'aquest repte.
Bueno, gaudir és, en el món del futbol, quan es tenen els resultats, és complicat. Nosaltres ens hem sentit molt a gust, i les coses s'han de dir pel seu nom. Nosaltres hem estat superben tractats i molt valorats, sobretot pel nostre públic principal, que és la plantilla, i després per l'Antonio i per la directiva que hi havia. I, bueno, amb els canvis en la directiva, doncs, lògicament, hi ha un altre punt de vista molt respectable i que hem d'assumir, però nosaltres, jo sí que he gaudit del futbol, he gaudit molt al Sabadell Nord i m'he sentit molt ben tractat i he estat molt a gust.
Per tant, en línia general, s'entén que el balanç que fas d'aquesta etapa al Sabadell Nord us quedeu amb un bon regust.
Sí, ja et dic, sobretot perquè jo al final només em centro en la part esportiva que és la que ens interessa, i en el dia a dia ha estat meravellós entrenar aquest grup de jugadors. Aquest any teníem la plantilla molt al nostre gust i la veritat és que hem disfrutat el dia a dia, lògicament sempre angoixats per guanyar partits i pels punts, perquè sabíem que no ens sobraven, però el dia a dia ha sigut molt, molt bo, i ja et dic, i jo especial agraïment a l'Antonio, que ens ha tractat de luxe, i aquí, per aquí només puc tenir paraules d'agraïment, tot i que al moment siguin més tristos dels desitjats, però hem de ser justos i ens hem sentit molt bé.
L'última, Pablo, a partir d'ara què? Suposo que esperar nous projectes.
Bueno, ja ens coneixem tu i jo fa molts anys, saps que no sóc gaire amant dels oferiments i d'aquestes coses, i el circ està muntat d'aquesta manera. Bueno, ha descansat una mica també, ha donat-li temps a la gent a qui li has tret pel futbol i els projectes personals que has deixat de banda pel futbol, i bueno, si sorgeixen nous reptes i estem engrescats, doncs els agafarem.
Doncs Pablo Becerril, exentrenador del Sabadell Nord, sona una mica estrany encara, és des d'ahir a la nit. Moltes gràcies per l'atenció durant tot aquest temps, perquè al final, com dius tu, ens coneixem de fa molt de temps, perquè és Mercantil, Sabadell B i ara també Sabadell Nord. Han de venir també molts reptes de futur, per tant, molta sort d'ara endavant. Una abraçada.
Una abraçada, moltes gràcies, Adri.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Estarem pendents en els propers dies per veure quan es confirmi el relleu a la banqueta del Sabadell Nord, qui agafa les regnes de l'equip per l'equinat. Ara sí, deixem el futbol, parlem d'atletisme. El cross de Sant Sebastià per fi podrà celebrar la seva 60a edició. Com molts altres esdeveniments atlètics, un dels clàssics de la ciutat es va haver d'ajornar per la pandèmia l'any passat, i ara, malgrat les circumstàncies, el Parc Catalunya es tornarà a omplir d'atletes. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Què tal, Adri, com estem?
Tu, com a atleta, no t'incloc, no t'animaries, o sí?
No, és que tinc l'agenda plena el cap de setmana, millor, aquell també.
Millor també. A cobrir-lo, no? El cross ja té data, ja té horaris, i aquest matí, a més, has estat present en una roda de premsa telemàtica de presentació.
Sí, i que hagi estat telemàtica ja diu molt de com estem ara mateix amb el panorama actual de la pandèmia, però en tot cas, aquest cross de Sant Sebastià, la 60a edició, es podrà celebrar, Adri, com deies, el diumenge 30 de gener, cursa, recordem, organitzada per la JAS i pel Consell Esportiu, i com ha passat en altres esdeveniments similars, doncs amb mesures de contenció s'haurà de fer. La presentació, Adri, ha anat a càrrec del Pep Molins, del president de la JAS, i també de la regidora d'Esports, la Laura Reyes, que ha explicat aquest protocol sanitari, que segur que et sonarà una mica, sobretot relacionat amb la Cap d'Any Reis, amb mesures això, similars de cara a afrontar aquesta pandèmia.
Les sortides seran més esglaonades, intentarem que no s'acumuli la gent, més que res per evitar les concentracions. Serà obligatori la mascareta fins al moment que comencin a córrer, després com a la resta de curses, i de seguida que arribin també disposarem de mascaretes per tornar-li a substituir en el cas de que les hagin perdut o qualsevol cosa.
Almenys, Adri, això sí, es permetrà la presència del públic al Parc Catalunya.
I en el terreny més esportiu, imagino que s'ha parlat de quines proves es faran, categories, número d'inscrits, etc. Per on comencem?
Doncs, per exemple, per les inscripcions que es tanquen el dia 25 i es preveuen entre 300 i 400, una mica menys que en edicions anteriors. Les categories, Adri, Hi haurà una vintena de curses, una per edat i sexe, sub 8, sub 10, 12, 14, 16, 18, també màsters masculina i femenina, les sèniors masculina i femenina també. Hi haurà una cursa popular per no federats a un preu de 5 euros al Memorial Bravo. En resum, un reguitzell de curses, i aquí el tret característic és que cadascuna d'elles es farà per separat, no es mesclen les categories, i això és possible perquè el Parc Catalunya permet tenir un circuit A i un B, perquè si no la jornada s'allargaria extremadament, i el Pep Molins, el president de la JAS, ho ha volgut destacar així.
És la manera de que puguem començar a 10:15 i acabem a 2:15. De l'altra manera, fent 20 carreres, que no les fa ningú, hauríem de començar el que he dit. Les 8 del matí, i els que venen de Amposta, com arriben? Estan a llevar a les 5 del matí, quan és un campionat tot això? Doncs no, nosaltres ens hem adaptat, ens hem modernitzat, i per tant, a la canalla, el que guanya, guanya la seva categoria i no té ningú davant més gran que ell o d'una altra categoria.
Un Molins, Adri, per cert, que ha lamentat que no es puguin celebrar campionats d'Espanya en aquest cross com en anys anteriors, bàsicament perquè no hi ha els calés suficients. Abans era molt més assequible, però és que ara Molins ha revelat que costaria uns 40-50.000 euros poder fer un campionat d'Espanya.
Déu-n'hi-do. Doncs ja ho sabeu, diumenge 30 de gener al matí tindrà lloc aquest 60è número rodó cross de Sant Sebastià, una cursa que s'emmarca també dins d'un centenari de la Joventut Atlètica Sabadell de la JAS, que s'ha topat amb la pandèmia i que no s'ha pogut celebrar com voldrien, segurament a l'entitat, però hi ha previstos altres actes de commemoració.
Sí, per exemple, demà al migdia, inauguració del museu que ja es va anunciar en el seu dia també pel mateix Molins, un museu que tindrà lloc a la plaça de les Dones del Tèxtil. I hi ha una altra idea molt maca en ment, Adri, però Molins explica que no estan trobant l'espai per poder-ho fer.
Nosaltres ara estem pendents del local que puguem fer l'exposició de pintures del Jordi Roca, que té 50... pintures esportives, atlètiques, però no ens caben en cap local, no pot ser ni el Casal Pere IV, no pot ser, i hi ha tantes activitats que la feina que tenim poder fer aquesta exposició pintòrica, que seria molt guapo i que la vam programar com a centenari.
Veurem com queda tot plegat. Per cert, Adri, que no se m'oblidi, encara en atletisme, avui es tanquen les inscripcions de la Llanera Trail. La xifra que s'espera és d'uns 1.000 inscrits aproximadament, però en tot cas, demà ho ampliarem aquí a l'Hotel Suís.
Doncs tens temps encara per poder inscriure-t'hi si t'ho rumies.
M'ho pensaré.
Fins ara.
Fins ara.
Afegim també un apunt ràpid d'handbol, perquè la selecció espanyola masculina ja coneix rivals i calendari al main round de l'europeu d'Hongria i Eslovàquia. L'equip de Jordi Rivera amb els sabadellencs i Ian Tarrafeta i Aleix Gómez han passat a la segona ronda en plena de victòries, per tant, arrosseguen punts i s'hi estrenaran demà a les 6 contra Alemanya. L'endemà el rival serà Rússia, mentre diumenge es veuran les cares amb Noruega i dimarts tancaran aquest main round davant Polònia. Els quatre partits es juguen a l'Ondrej Nepela Arena, a Bratislava, Eslovàquia, i només els dos primers es classificaran per les semifinals.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
I de l'handbol al món del bàsquet, que ara hi creu pels dos equips sabadellencs de la Copa Catalunya masculina, el Natació Sabadell es va imposar còmodament al Castellbisbal, mentre el bàsquet Pia va caure derrotat de forma ajustada davant del Masnou. Ens amplia aquesta informació el Xavi Colomer.
El Natació Sabadell ha trobat el camí de la victòria, almenys a les naus. Els de Jonathan Ramírez van guanyar de forma contundent el Castellbisbal per 97-60 i van sumar la quarta victòria consecutiva com a locals. El tècnic valora així l'actuació del seu equip.
Des del salto inicial ya empezamos con un parcial favorable y bueno, supimos ir manteniendo y aumentando las ventajas y que todo el mundo pudiera aportar.
La victòria manté els nedadors encara en penúltima posició de la taula, però només una victòria de tot un conjunt d'equips. Recordem que, a més, encara hi ha un partit ajornat que no té data i que podria suposar un salt important en la classificació. Ramírez explica la raó que hi ha al darrere d'aquesta millora.
Bueno, más que trabajar para mejorar es el poder tener el equipo al completo. Prácticamente hasta mitad de noviembre no hemos tenido el equipo pues completo nunca. Solo a veces muy contadas, entonces a partir de poder trabajar con todo el equipo al completo por numerosas lesiones, bajas por tema de trabajo y demás, pues cuando el equipo podía estar al completo, igual que estuvimos el año pasado, pues bueno, creo que el equipo da un salto de calidad muy bueno.
La primera oportunitat per aconseguir la victòria fora de casa serà aquest dissabte a les 8 a la pista del Vilatorrada. D'altra banda, el bàsquet Pia no va poder començar l'any amb victòria i va caure de forma ajustada davant el Masnou per 60-67. L'encert visitant en els minuts finals van decantar el partit cap al conjunt maresmenc. Toni Mesa, tècnic de la Pia, lamenta la punteria del rival des de la llarga distància.
Jo penso que l'últim quart vam fer un canvi defensiu que ens va permetre posar-nos un altre cop al partit, però l'altre equip ens va anotar 7 triples i això va condicionar molt el nostre final del partit. Igualment, bueno, fins a falta de menys de 2 minuts, encara estàvem a una cistella de diferència i bueno, falles dos i ells fiquen dos i al final doncs, el resultat és diferent.
Els escolapis també són penúltims, amb només una victòria en els 11 partits disputats fins al moment, i veuen com cada cop s'allunyen més dels equips de mitja taula. L'objectiu d'aquest cap de setmana serà guanyar a la complicada pista del Montgat, segon classificat.
Anirem exactament amb el mateix objectiu aquesta setmana, que és plantar cara, que és seguir remant cap endavant com estem fent últimament i anar, bueno, doncs a competir al màxim el partit.
El partit es disputarà aquest dissabte a 6:45 de la tarda.
Hotel Suís.
I un graó per sota, primera catalana, el Sant Nicolau va pel bon camí per acompanyar Club i Pia, si es mantenen, la temporada que ve a la Copa a Catalunya. En el darrer partit al carrer Jardí, els Granà van superar per 67-58 el Granollers 2 i s'han situat com a líders del grup 1. Saludem i felicitem per aquest lideratge al seu entrenador, el Marc Bruguer. Marc, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda.
Un conjunt al Granollerí que duia una victòria més que vosaltres, així que era un partit d'aquells que s'havia de guanyar sí o sí. Vau arribar a guanyar de 22 al final del tercer quart. Per tant, no sé si dir que va ser una de les millors actuacions de tot el curs.
Sí, realment, probablement a nivell defensiu, sobretot, vam estar excel·lents. Sí que és veritat que al final va haver-hi una relaxació general, ja que en l'últim quart ens van anotar més punts que en els tres primers. Però també, bueno, normal, no? Teníem dos baixes molt importants i l'esforç que va fer l'equip i veient que la victòria ja la teníem, doncs, bueno, les últimes accions van ser una mica, doncs, per celebrar aquesta desitjada victòria.
La veritat és que veus el grup 1 i et poses a tremolar. Sou 5 equips empatats amb 8 victòries i 4 derrotes, el Prat que està amb 7 i 5, el Matadepera també que es pot posar en aquests registres, o sigui, la igualtat és màxima.
Sí, la veritat és que sí. Nosaltres anàvem líders gran part d'abans de Nadal. Vam perdre l'últim abans de vacances i ens va fer ficar-nos quarts directament i guanyar i tornar a estar primers. O sigui que molt, molt, molt igualat.
L'objectiu, suposo, Marc, està entre els quatre primers, no?, per disputar les fases.
Sí, sí, sí. Ja l'any passat vam fer un molt bon paper amb la situació que teníem, que no era fàcil, a nivell de número de jugadors i de situació Covid, i bé, aquest any, doncs, bueno, sempre un passet més endavant per part de tots, i de moment content amb la resposta de l'equip.
Recuperant una miqueta el terreny, el conjunt col·legial, el camí, però, amb tota la reestructuració que es dura a terme, és complicat, perquè al final els quatre grups de la fase d'ascens només pujarà el primer, o sigui que no és fàcil parlar tan obertament d'un hipotètic ascens, no?
No, no, no. La voluntat, el desig, el treball, hi serà. I llavors, doncs, bueno, una final es pot guanyar o es pot perdre, no? Llavors, la nostra idea, evidentment, és estar entre els quatre primers. Una segona fase amb el segon, tercer i quart de cada un dels grups, doncs farà que també intentem lluitar per estar primers i jugar una final a quatre que, bueno, ja saps, sempre és final de cara o creu. Aquests són els motius o la nostra motivació per poder estar-hi. El nostre treball dia a dia és per poder estar-hi. Després sortirà el que surti.
Si no em dius el contrari, ara que hi ha ajornaments a dojo en tots els esports, dissabte a les 6 visiteu el Sant Josep Obrer, que és l'antepenúltim. Com veus aquest compromís?
Bueno, no serà un partit fàcil, ja que a l'anada va ser un dels partits més avoltats que vam aconseguir. Llavors, doncs, imagino que l'equip, doncs, involuntàriament tendirà a sortir una mica relaxat. Llavors, doncs, des del primer dia, dilluns, ja apretant perquè això no passi.
I l'última, Marc, pensant una miqueta en aquest objectiu a llarg termini que parlàvem, no?, de poder fer un any maco, un any que després es recordi amb el temps, quan un pensa, clar, deies tu, al final, en el moment decisiu és gairebé una moneda a l'aire, no?, però mentrestant, com a entrenador, quin és el factor que creus que pot ser determinant? On focalitzes molt més en el treball, en el dia a dia, per poder aconseguir aquests objectius?
Bé, nosaltres teníem un dèficit molt mental, de confiança. Veníem de ser un club on havíem estat molt a dalt i de sobte força baix, i llavors doncs va ser una reestructuració completa, i ara mateix doncs sí que tenim un molt bon grup amb molt de talent, físicament amb les seves mancances, com tothom, però molt jove. Llavors doncs amb el dia a dia això és fàcil, perquè tots sempre venen, sempre tenen ganes de treballar, doncs sempre poden i volen córrer. El tema és això, saber gestionar doncs moments difícils, els averaixos, els parcials, per poder doncs refer-te l'abans possible i sempre intentar estar per davant.
Doncs el que dèiem abans, el Sant Nicolau, intentant recuperar part del terreny perdut en els últims anys, de moment amb aquest lideratge. Per tant, l'enhorabona una vegada més, Marc Brugué, entrenador de l'equip Grana, i tota la sort del món en el que queda temporada. Una abraçada.
Moltes gràcies, nois, igualment.
I avui acabem amb voleibol, perquè el Club Natació Sabadell de voleibol masculí comença aquest cap de setmana la segona volta de la Superliga 2, fora del descens, però sense poder relaxar-se en els 10 partits que queden. Dissabte visiten el Sant Pere i Sant Pau tarragoní amb l'esperança, com a mínim, de poder repetir el resultat de la primera volta, on van perdre el tiebreak per 13-15. Joan Hernández, què tal? Com estàs?
Bon dia, Adri, què tal?
Un Natació Sabadell que ve d'encadenar 4 derrotes consecutives i que ha de vigilar perquè no s'apropi perillosament el cué.
Imagina't si és dolent d'aquesta dinàmica que en aquestes 4 derrotes no han aconseguit ni puntuar, arribant a un hipotètic tiebreak. L'última d'aquestes derrotes, per cert, va ser el 8 de gener per 1-3 a les Naus contra el Torredembarra. Ara els nedadors se situen penúltims a la classificació amb 5 punts, estan a només 2 del Muro, no bé classificat, però sobretot hem de vigilar amb el Saire Canari, que és cué amb un sol punt i seria l'únic equip que baixaria. Tot i que comentaves, Adri, que la primera volta els sabadellencs van ser capaços de treure un punt contra el Sant Pere i Sant Pau, Jordi Fernández, tècnic del Club Natació Sabadell, crec que arriben en un bon moment psicològicament molt diferent.
A principi de temporada, el primer partit, vam anar amb tota la il·lusió del món, vam ficar tota la carn a la graella i ens va sortir bé. Ara, després de tantes derrotes, després de la Lliga, ells també han tingut més temps per entrenar, és un equip que entrena cada dia, són gent jove que té molt marge de millora. És difícil, ells segurament hauran millorat bastant i nosaltres potser mentalment, psicològicament, no estem com a principi de temporada.
Un Sant Pere i Sant Pau que és un dels rivals més durs a la Superliga 2 perquè és quart a la classificació. Només van perdre 2 partits en tota la primera volta, un d'ells contra l'Illa Grau, el líder indiscutible d'aquesta categoria, i l'altre el tiebreak contra el Sant Roque, que és tercer. I a més, tenen el mèrit d'haver guanyat el Barça, que és el segon a la classificació. Fernández creu que vindran amb els deures fets i sobretot molt motivats.
Jo, coneixent l'entrenador, t'asseguro que sortiran a morir, van venir aquí, no s'esperaven aquest partit, els va sorprendre i no els va costar gestionar-ho. És el que dic, sabent que juguen molt, és difícil creure que no sortiran amb els deures fets.
El Natació Sabadell masculí visitarà el municipal de Sant Pere i Sant Pau a Tarragona dissabte a les 8 del vespre, i de la seva banda el femení també continua estancat a la penúltima posició, en aquest cas amb una situació una mica més compromesa, no, Joan?
Doncs sí, perquè la Superliga 2 femenina, com hi ha un equip més per grup, baixen els últims i els dos pitjors penúltims. La curiositat és que els dos sèniors del Saire Canari són els cuers del grup del club, i el femení té ara mateix el desè a 4 punts i la dinàmica és encara pitjor que la del masculí. Les nedadores encadenen 6 derrotes consecutives i fa 4 que no puntuen. L'última desfeta va ser per 0-3 contra el Sant Just.
Ara escoltem Alberto Avellaneda, el tècnic del club. Les nedadores tenen un repte gairebé impossible al davant, ja que viatgen a les Canàries aquesta setmana per enfrontar-se al Heidelberg, el líder de la competició, amb 7 punts de marge respecte al segon.
Per si la pressió no n'era prou, no han cedit cap punt fins ara, 11 victòries i ni un tiebreak. Avellaneda reconeix que és un rival molt dur, però que poden aprofitar els errors que cometin.
Era uno de los cocos, estuvimos muy cerquita, pero no lo pudimos hacer. Pero bueno, por lo menos coger esas sensaciones buenas y bueno, ver qué pasa, nunca se sabe. También, al igual que nosotros a veces cometemos errores, puede ser que el rival los cometa, pero para que puedan sumarse puntos, lo que hay que hacer es estar al 100%, para que en el caso de que los cometan, poder sacar algo positivo.
El Club Natació Sabadell Femení visitarà el pavelló Miguel Solaesa diumenge a 12:45 del migdia per intentar donar la sorpresa davant tot un Heidelberg.
Bon viatge. Per tant, a les Illes Canàries, això sí, compromès en l'aspecte esportiu. Fins ara, Joan.
Gràcies, Adri.
Demà, els amants de l'atletisme, teniu una cita aquí a la una amb l'Hotel Suís, amb el Pau Vituri, parlarem amb la gent de la Llanera Trail, un cop tancades ja les inscripcions. Recordeu, si ho voleu fer, si sou dels que van a última hora, encara teniu les últimes hores per poder fer-ho ara mateix. Escoltarem també la Ruta Ariño des dels Estats Units, demà que hi ha futbol a segona catalana, Can Rull, Romulo Tronchoni, Joanenc i Racing Vallbona, Sabadellenca, i a més parlarem de rugbi o de futbol sala. Ràpidament ens acomiadem amb el Toni González, que ha estat a les vies de so. Ara les notícies amb la Núria García i tots els companys d'informatius. Que vagi bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.